Ripe, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada racó de la ciutat de Barcelona té la seva olor característica, que depèn d'uns certs factors com són la presència de restaurants, la proximitat d'una carretera amb gran densitat de trànsit o, per exemple, l'estat de les clavegueres en una zona determinada. Els estudis que s'han fet sobre les olors que més predominen a la ciutat comtal són de trànsit, de menjar i claveguera en ordre de freqüència. Ens fixem avui en els olors del clavegueram en alguns barris de la capital catalana. La retenció d'aigües que es produeix com a conseqüència de les obres que s'estan fent a la xarxa de clavegueram estaria darrere possiblement dels mals olors que denuncien veïns i comerciants del Poblenou des de fa mesos i mesos. També la sequera i la manca de pluja està agreujant la situació. Si ens apartem una mica d'aquesta zona, la del Poblenou, els barris litorals de Sant Martí i també del Fòrum es queixen d'aquests clavegueams i també de les males olors. Se sent pudor tot l'any, expliquen aquests veïns. La gent del Poblenou, de Sant Martí o del Fòrum, ja ho diuen, que sempre hi ha molts males olors. Veïns i comerciants es queixen de la pudor. És una olor penetrant, diuen, i també vomitiva. Alguns establiments han tapat amb cartrons els imbornals per pal·liar els efluvis procedents de les clavegueres. En definitiva, una ciutat que fa mala olor no pot ser un bon lloc per establir una empresa, i és una veritat de la que poc se'n parla a hores d'ara. En alguns llocs de la capital catalana, com la zona del Poblenou, i en determinades hores del dia, la mala olor pot causar incertesa entre els ciutadans. Avui ens atensarem a aquest barri de Barcelona per parlar d'aquestes males olors que també es troben en d'altres punts de la ciutat. Estem davant d'una problemàtica que va a més i que té preocupat sobretot a veïns de zones afectades, però també de foc, que també forma part d'una lluita constant entre veïns i institucions, sovint desbordades aquestes últimes. I és que si bé la contaminació de l'aire, l'auditiva i fins i tot la contaminació visual d'una ciutat es poden mesurar amb les olors, sembla ser que no és tan fàcil. Bona tarda, soc Carles Lozada i el que és més fàcil és repassar els titulars d'aquest matí en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Les notícies d'aquest dimarts tenen aquests titulars.
Doncs comencem explicant un tema del que hem anat parlant al llarg del matí, és que un nen de 12 anys acredita amb arma blanca una companya a un institut de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de l'Institut Rubió i Ors, i la víctima va patir ferides lleus per les quals va ser traslladada a l'hospital. I el Tribunal Suprem ha condemnat un policia de Sant Esteve Sesrovires per matar un detingut durant una actuació de l'any 2014. Segons el Suprem, l'actuació va ser desproporcionada, provocant l'asfíxia del lladre. I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat dues persones per escalar la Torre Glòries de Barcelona. Ho feien sense protecció i se'ls ha denunciat per posar en risc la seva seguretat i també la col·lectiva. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també han detingut almenys quatre persones en un dispositiu conjunt amb la Policia Nacional contra una organització neonazi anomenada Combat 18. Mossos i Policia Nacional han fet entrades a municipis catalans i també a Madrid, també a Lugo, a Màlaga i a Toledo. I hem d'explicar que a Girona l'Ajuntament ha encarregat una nova captura de peixos al tram urbà del riu Unyà pel poc cabal que hi ha. En el cas de les espècies invasores, majoritàriament carpes, aquestes se sacrificaran. També avui acabem informant que la taula del tercer sector social ha alertat que unes 200.000 persones a Catalunya es podrien quedar sense accés a aliments bàsics gratuïts a partir del gener pels canvis en el fons europeu. La Unió Europea modificarà els criteris i les entitats calculen que el 90% dels actuals beneficiaris se'n quedaran fora.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimarts en què tenim un cel mig ennuvolat a bona part de Catalunya. Això sí, amb poca pluja i temperatures de tardor. Aquesta setmana globalment s'espera un temps variable i també força mogut. Demà, per exemple, de matinada s'escaparan ruixats a moltes comarques que durant el matí quedaran restringits al Pirineu i al Prepirineu. També ho farà el vent de ponent, que farà enfilar més la temperatura en trams de la costa i també del prelitoral. I és moment ja per conèixer la situació de la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, tot i que en general el trànsit es manté còmode, tranquil, destaquem algunes aturades puntuals en el cas de l'autopista C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, sentit Barcelona, a causa d'un accident hi ha molta lentitud amb alguna aturada en aquest punt de l'autopista. D'altra banda, les obres que també poden dificultar una mica més la mobilitat, per exemple, en aquests moments a l'autopista AP7, a l'altura de l'Agullana, en sentit nord, o també la C31, de forma de moment amb intensitat, a Badalona, en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Ho, ho, ho. Estem a punt d'aterrar el que vindria a ser... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en Ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En plenes negociacions sobre l'investidura de Pedro Sánchez, que gira al voltant del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i l'amnistia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà dijous a Madrid per intervenir al Senat. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat que el president va a la Cambra Alta a defensar els grans consensos de país, ja que l'executiu no vol deixar en mans del PSOE o del Partit Popular la reivindicació dels interessos de Catalunya. Plaja ha fet seves les paraules d'Aragonès els últims dies en el sentit que amb l'amnistia no n'hi ha prou i que el plantejament de la Generalitat passa per un referèndum sobre la independència amb pregunta binària en què els catalans, però no la resta d'espanyols, puguin respondre sí o no. Anem a conèixer detalls d'aquesta compareixença de la portaveu Patrícia Plaja, com sempre, després de la reunió de l'executiu dels dimarts. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, Patrícia Plaja tampoc no ha detallat encara quina és la proposta concreta del govern de la Generalitat respecte a l'amnistia, a banda de ser un terme genèric, que sí que s'ha concretat amb l'autodeterminació. Determinació, el govern insisteix en la via escocesa, és a dir, amb un referèndum binari, sí o no, avalada segons ells ara per l'acord de claretat que ahir va presentar el president de la Generalitat. Respecte a la compareixença de Pere Aragonès aquest dijous a Madrid, al Senat, segons la portaveu del govern, és per defensar Catalunya. Plaja ha anat més enllà amb les seves paraules i ha dit que no es pot deixar la tribuna del Senat al Partit Popular i ha utilitzat la frase del llop i les ovelles. Per la portaveu del govern, el llop és el Partit Popular i l'ovella Catalunya.
Es parla d'amnistia, es parla de Catalunya i, per tant, creiem que no pot ser que hi hagi un debat sobre Catalunya, sobre l'amnistia, i l'únic àmbit, el sector que tingui veu sigui el Partit Popular. És com posar el llop a guardar les ovelles, no?
Pensar que el debat d'aquest dijous no assistirà l'endecari Íñigo Urkullu. I d'altra banda, amb la reunió de l'executiu de Catalunya d'aquest matí, el govern destinarà 178 milions d'euros a aprovat a prestació per residències amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha explicat que fins ara l'import màxim que rebien les persones beneficiàries d'una PEP era de 747 euros mensuals, però que amb aquest increment anunciat se podrà percebre fins a 1.239 euros en el cas de les persones amb rendes més baixes. Si es pren com a prou de referència que una plaça en una residència val de mitjana 2.000 euros al mes, aquest nou import màxim de 1.239 euros significarà cobrir el 62% del cost d'una plaça en lloc del 37% actual.
Molt bé, gràcies, Sergi. Més qüestions d'aquest matí. Per exemple, que Barcelona Global, l'entitat Barcelona Global, situa l'habitatge i la fiscalitat com a principals reptes per atraure més professionals internacionals a la capital catalana. Així ho reflexen els resultats de la 6a edició de l'enquesta International Talent Monitor, en què els estrangers que viuen i treballen a la capital catalana han puntuat amb la nota més baixa dos paràmetres: les dificultats burocràtiques i les complicacions per accedir a un habitatge, sigui ja de compra o també de lloguer. Mercè Conesa és la directora general de Barcelona Global.
L'assequibilitat percebuda per comprar o llogar un habitatge es considera insatisfactòria i, de fet, una de les més insatisfactòries. Tenim la fiscalitat a sobre la taula. Els participants dels focus groups creuen que aquest de la fiscalitat és un dels motius pels quals és més difícil atreure i retenir més talent.
Sobre aquesta enquesta, el paràmetre de facilitat per accedir a un habitatge assequible ha rebut una puntuació de 2,6 sobre 7 i els enquestats consideren molt, molt insatisfactòria. D'altra banda, un 74% dels internacionals enquestats han assegurat no estar satisfets amb el seu salari a la ciutat de Barcelona. En definitiva, fins i tot els treballadors de grans multinacionals que trien Barcelona i que tenen un sou important asseguren que se'ls fa difícil o molt difícil poder viure aquí. I uns altres barcelonins, a qui també se'ls fa difícil el dia a dia, són els que tenen casa o negoci a barris com, per exemple, del Poble Nou, Sant Martí o el Fòrum. I per què? Doncs porten anys i anys denunciant les pudors del clavegueram i també els provinents de la depuradora del Besòs. Tot plegat s'ha agreujat els últims anys també a causa de la manca de pluja i la sequera que castiga Catalunya i també Barcelona. Per tant, l'Ajuntament de la capital catalana intenta minimitzar les molèsties, però sense gaire èxit, com ha explicat el president de l'Associació de Veïns del Poble Nou a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. L'ha escoltat l'Andrea Gavarró.
En Joan Maria, de l'Associació de Veïns del Poble Nou, és un dels molts ciutadans de Barcelona que aguanta aquestes pudors que es desprenen del clavegueram degut a la horitzontalitat del barri.
Bé, bàsicament és el tema del clavegueram, perquè en el barri del Poble Nou, per la seva horitzontalitat, les clavegueres tenen molt poca inclinació. Llavors el que resulta és que s'acumulen doncs, restes que no circulen degudament i això ens acaben, doncs, podrint-se i fent mal olor.
Un problema que ja es va mirar de solucionar el 2013 quan l'Ajuntament de Barcelona va iniciar tasques de neteja del clavegueram de la ciutat on va acabar traient més de 2.000 tonelades de residus. En Joan Maria destaca que l'Ajuntament fa algunes tasques per millorar la situació, però són insuficients i reclamen tasques més continuades, ja que moltes de les clavegueres són antigues i necessiten una revisió més constant.
Però clar que s'hi pot fer. El que es tracta és tindre les clavegueres en condicions. Moltes d'elles són ja molt antigues i s'han d'anar reparant. Nosaltres sabem que l'Ajuntament ha estat fent alguna actuació al respecte, però ens sembla que és insuficient.
La situació de sequera que patim actualment i el canvi climàtic influeixen de manera directa a les males olors i poden acabar afectant la salut de les persones i, fins i tot, aquestes poden patir símptomes com insomni o mal de cap. A més, en Joan Maria afegeix que la pluja és el que fa que remogui el focus de residus i acaben desprenent més males olors.
Com et deia, el fet de que hi hagi el canvi climàtic, doncs, plogui, doncs, tampoc, doncs, això influeix de manera directa. Però relacionat, a vegades quan plou no vol dir que es netegi, sinó que també es remou aquests focus que hi ha i llavors desprenen més pudor. Però és una conseqüència de que abans no ha estat plovent i s'ha estat acumulant. És a dir, que a vegades el fet que pot ploure una mica i llavors pot fer més pudor, però és per això.
Aquesta situació no només afecta el barri del Poble Nou, sinó que s'ha extès a altres barris com Ciutat Vella o el Besòs. Aquest estiu el consistori va posar en marxa el pla Endreça amb l'objectiu de mantenir l'espai públic net amb tasques com la neteja de contenidors o la rehabilitació i revisió de la xarxa de clavegueram.
Saludem ara el senyor Gustavo Ramón, que és director d'operacions de l'empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua. Senyor Ramón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem de les pudors en les ciutats, a Barcelona concretament. Hem recollit aquest matí, aquest migdia, les queixes que tenen els veïns de la zona del Poble Nou, de Sant Martí, es queixen de les pudors de clavegueram que encara han de suportar. El tema, suposo que l'Ajuntament i vostès estan a sobre de la qüestió. Quan hi haurà bones notícies definitives, podríem dir d'alguna manera?
Bé, efectivament, el tema de pudors de clavegueram és un tema pues, molt susceptiu a la ciutat de Barcelona, molt susceptible, i l'Ajuntament pues, dedica, o dediquem a grans esforços, materials humans, diguem-ne, i de recursos, no?, per justament pal·liar-les, no? Mm-hmm. Clar, el tema de les pudors de clavegueram va associada, lògicament, a dintre de la ciutat, no? I a el que és la xarxa clavegueram, que el que té primer d'entendre és que és una xarxa humitària, és a dir, les aigües residuals i pluvials circulen pels mateixos conductes, i el primer objectiu d'aquesta xarxa clavegueram és, lògicament, evacuar les aigües residuals cap a les depuradores, no?
Sí.
És una missió higienista, no? Com les aigües pluvials també circulen per aquests conductes, hi ha a lo que és la ciutat el que anomenem els cimbornals, o són les reixes de captació que es poden tenir les aigües de pluja cap a dintre de la claveguera, no? Amb l'objectiu d'evitar inundacions. Que en aquest punt és on es produeixen, on es poden produir aquesta sortida d'olors de la xarxa de clavegueram.
No.
Vale? I aleshores, en aquest punt és on s'ha de tenir especial cura i sobretot aquells punts, com vostè deia, de la zona de Poble Nou.
Mm.
Per què? Perquè aquí tenim uns pendents, o poc pendent, tenim, ja estem ja al costat del mar, tenim pocs pendents, tenim gran circulació de cabals d'aigua residuals per el que seria dintre de claveguera, sí. i això provoca que sigui una zona més susceptible de pudors. I... És per això que nosaltres fem aquests esforços o ens concentrem en neteja, sobretot, i l'important és netejar molt la xarxa, clar, per evitar, diguem-ne, o intentar pal·liar el màxim possible les males olors.
Clar. M'imagino també, senyor Ramon, que la poca pluja que tenim, desgraciadament, i la sequera, doncs són situacions que agreugen tot plegat, no? També,
clar, exacte, clar. Efectivament, el règim, diguem-ne, climatològic de la ciutat pues, també influeix en aquest punt, i com molt bé diu, portem un règim de sequera bastant greu, diguem-ne, ara hi ha una situació, diguem-ne, bastant greu, no?, de sequera, i fa que aquest poc règim de pluja fa que aquesta neteja natural que fan les pluges de la pròpia claveguera pues, no es produeixi en molt de temps. Mm. Per això és important, com deia, intensificar les neteges i dedicar molts esforços i recursos a netejar amb mitjans propis diguem-ne el que és la claveguera.
La xarxa. Així com la contaminació, podríem dir, auditiva o la de l'aire són fàcils de mesurar i de, en fi, i de certa manera controlar, aquesta contaminació que es diu odorífica, que és la de les pudors, deu ser més difícil, veritat, o què?
Bueno, sí, efectivament, no és fàcil. Existeixen alguns sensors odorímetres que ens permeten en algun punt concret pues fer algun estudi o mirar alguna casuística concreta quan es presenta algun episodi d'olors en algun punt concret, i amb això sí que, amb algun tipus d'eines de sensors sí que podem veure o bueno, podem olorar, diguem-ne, no? I veure quin és el grau d'olor, sobretot el sulfídric, no?, que és el que provoca l'olor, el principal mal olor a les clavegueres, uh-huh. I bueno, això, aquestes campanyes que a vegades sí que es fan en punts específics per poder localitzar problemes concrets.
És que, clar, si no estic mal informat, senyor Ramon, són 1.620 quilòmetres de clavegueres les que hi ha a la ciutat de Barcelona, que déu-n'hi-do els quilòmetres, eh? Veritat?
Exacte, és una xarxa, no?, soterrània, molt mallada del que seria sota la ciutat. El 50% aproximadament és visitable, és a dir, sobretot la part baixa, uh-huh. on es porten més cabals, les seccions són més grans, i com deia, són visitables, i de fet, s'entra, no?, en el que seria entre la claveguera, no?, persones hi entren, tant com deia, com per fer les neteges, els manteniments, els cossos de policia, etcètera, doncs ja uh-huh. hi ha moviment, diguem-ne, no?, diari a dintre de la claveguera. Sí.
I li volia preguntar en aquest sentit, ja que parla vostè de la gent que les vigila, que les controla, també són visitables pel públic en general, aquestes clavegueres? Hi ha visites guiades, per exemple?
Sí, hi ha una zona que és el Passeig de Sant Joan, la zona Passeig de Sant Joan, on hi ha una zona habilitada per poder accedir, diguem-ne, a lo que és la claveguera, no?, amb cites guiades. A través de la web de l'Ajuntament hi ha més informació on la gent es pot apuntar i es fan visites concertades per visitar trams de claveguera, no? Mm. Aquesta està condicionada, no? Té una llum especial i es pot caminar, diguem-ne, d'una manera normal pel públic.
I són visites cada mes o com funciona? Cada 15 dies? Cada quan hi ha plenquòrum o com va?
Bueno, són periòdiques. Normalment un cop al mes, aproximadament, es van fer aquestes visites i es van fer, no? Mm. És veritat que en el període del Covid pues, van estar lògicament suspeses, no?, durant aquest temps, però ara es tornarà a reprendre o s'atenen, no?, aquestes visites que són setmanes.
I hi ha un fet també que molta gent no desconeix, era, senyor Ramon, que és que vostès disposen d'un servei de recuperació d'objectes perduts a les clavegueres. Quan s'escau, per exemple, un telèfon mòbil, unes claus, vostès es poden encarregar de trobar-les, no? O què?
Correcte. L'Ajuntament de Barcelona té un servei perquè, efectivament, com deia abans, hi ha aquestes reixes o impornals, no?, que són aquestes reixes on hi ha un forat i que connecta, diguem-ne, la part de fora, no?, de l'exterior de la ciutat amb la claveguera, i per aquí, pues, malauradament, algunes vegades que poden caure objectes que, bàsicament, els més habituals pues, són claus o telèfons mòbils, no? Doncs, si algú li passa això i li cau a dintre de la xarxa, dintre d'aquest impornal, i, lògicament, no pot accedir perquè queda en una zona on no arriba, hi ha un telèfon, que és el telèfon, bueno, el telèfon, diguem-ne, amb el 010, es pot accedir a aquest servei gratuït que el que fa és enviem una brigada especialitzada per poder accedir a aquest objecte i recuperar-lo.
I habitualment es troba l'objecte perdut o què?
Perdoni?
Si habitualment es troba l'objecte perdut o no, o com,
sí,
en fi, és complicat.
Sí, es troba. Si la persona cau l'objecte i queda, efectivament, si no s'arrossega per lo que són les aigües, no? Mm-hmm. I es perd, si és localitzable, aquesta brigada el que fa és recuperar l'objecte.
Molt bé, doncs...
En el mateix lloc on la persona li ha caigut.
Molt bé, doncs ja ho sap la gent que l'estic escoltant, si algun dia tenen una mala acció de que els acaba el telèfon amb claus o alguna altra cosa per les clavegueres, que hi ha aquest servei a disposició per poder-ho trobar. Hem parlat d'aquesta qüestió de les clavegueres de Barcelona, de les pudors que originen, amb el senyor Gustavo Ramón, que és director d'operacions de l'empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua. Senyor Gustavo Ramón, gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vostè. Bona tarda. Aquella noche en que olvidamos lo demás,
el cielo se volvió rojo. Sortim del subsol de Barcelona, deixem les clavegueres a un costat, però ens quedem encara a la capital catalana, ja que l'accident mortal de l'exboxejador i motorista Xavi Moya porta l'Ajuntament de Barcelona fins als jutjats. La família ha decidit presentar una denúncia contra el consistori perquè considera una negligència la senyalització del carrer Aragó. La representació legal anirà a càrrec de l'advocat Daniel Bosseler, amb qui ha parlat Pau Brunet.
Daniel Bosseler, l'advocat de la família de l'exboxejador Xavi Moya, ha comentat que tenen estudiades totes les vies d'actuació possibles per tal de depurar responsabilitats dins l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, nosotros vamos a depurar todas las responsabilidades para, como mínimo, esclarecer los motivos por los cuales había esa manifiesta y graves deficiencias en la señalización de esa vía.
La família argumenta que la mala senyalització del volard i la falta de manteniment de la calçada, que la separava del carrer El Bici en un tram en obres al carrer Aragó, és el que li va provocar la mort a Moya. Bosseler també ha dit que fa temps que veïns i usuaris es queixaven de les obres a l'encreuament de la via del carrer Aragó amb Sicília i ha apuntat directament a les polítiques de l'administració d'Ada Colau.
Los pivotes, los bloques de hormigón, que todo esto al fin y al cabo lo único que hace es incrementar gravemente el riesgo de que los motoristas se hagan muchísimo daño. Ya está bien de las imposiciones ideològiques que nacieron, como todo el mundo sabe, del gobierno de la señora Colau.
Ja s'ha fet públic el redactat de dos documents. El primer, una denúncia penal contra l'Ajuntament de Barcelona com a administració, i l'altre per poder portar la Fiscalia de Trànsit com a acusació als jutjats.
Molt bé, arriba ja el moment de fer com cada dia aquesta hora, una aturada, serà breu, 2 minuts, publicitat, bones recomanacions, i després vull parlar del boom de l'energia fotovoltaica, les plaques solars, la seva cara i la seva creu. Serà, com et deia, d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski, marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara, com t'ho deia fa uns instants, em vull parlar del cant de la cara i la creu del boom de l'energia fotovoltaica. Els instal·ladors de plaques solars tenen feina a dojo, però els hi manquen treballadors qualificats. La patronal del sector xifra en 18.000 el dèficit i aquesta situació dona peu a l'intrusisme i a la presència d'instal·ladors no preparats. Conseqüències, doncs, instal·lacions deficients i increment dels accidents d'altura. És a dir, treballadors que cauen des de les teulades, en alguns casos amb resultats fatídics. Aquests riscos els hem analitzat aquest matí a Renan Cope Catalunya i Andorra en un moment en què la febre per instal·lar plaques solars està a nivell màxims. Yolanda Canales.
Hi ha una autèntica febre per instal·lar plaques solars d'autoconsum, tanta que les empreses especialitzades no donen l'abast i hi ha llista d'espera d'entre 3 i 6 mesos. Aquest increment de la demanda el que ha provocat és que treballin més persones en aquest sector, hi hagi més gent exposada al perill i, per tant, segons explicava la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, Mònica Pérez, per una qüestió d'estadística també és possible que hi hagi més accidents.
És una qüestió estadística de més persones treballadores exposades, doncs, però més accidents, no? Però també hem de dir que això passa perquè no es posen les mesures, és a dir, el treball en altura que, del qual parlaves ara,
sí.
Tots i totes sabem que la gent pot caure, doncs s'han de posar mesures de protecció individuals o col·lectives per evitar que caiguin. I en molts casos no es posen o no són suficients.
Però Pérez també posa l'accent en una altra qüestió. Algunes empreses han vist una oportunitat de negoci dins aquest sector, tot i que en alguns casos no estan especialitzades. I això ha fet que contractin treballadors que no estan prou formats o fins i tot gent de l'economia submergida que tenen menys consciència de la seguretat.
El fet de tenir clients esperant 3, 6 mesos o més, doncs pot fer, i en molts casos fa, que aquestes empreses doncs, no formin bé els seus treballadors o que es contractin més treballadors que no estan formats i que s'atengui les demandes dels clients sense posar les mesures, sense preparar els treballadors, sense informar-los de què pot ser un perill.
I d'aquí és la responsabilitat de que se segueixi efectivament tota la normativa en prevenció de riscos laborals, primer de l'empresa i posteriorment ja de l'administració, des de diferents vessants.
El primer responsable del compliment i de comprovar que tot això es fa, és a dir, de planificar-ho i fer un seguiment conforme a això realment es fa, totes les mesures, és l'empresari o empresària. A partir d'aquí, les administracions públiques, no? des de la part del Departament d'Empresa a la part de la Inspecció de Treball.
Segons la responsable de Salut Laboral de Comissions, Mònica Pérez, ja es va donar una situació semblant fa uns anys, quan també va haver un increment de les caigudes de treballadors per la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, just quan el sector va tenir un creixement exponencial. Lamenta que no s'hagi après la lliçó d'aquella experiència.
Raúl Rodríguez és el director general de FEGICAT, la patronal dels instal·ladors. Raúl, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, avui a COPE Catalunya estem analitzant el boom de les instal·lacions de plaques solars i com tots els booms, doncs bé, tenen pros i tenen comptes. Si et sembla, parlem de la part positiva. M'imagino que teniu molta feina, no?, des de fa una temporadeta, en aquest sentit.
Moltíssima feina. La veritat és que, sí, la consciència sobre les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència energètica, doncs cada vegada està més impregnat a la societat i, per tant, això el que provoca és que, bueno, doncs que la gent s'interessi més per aquest tipus de solucions. A més, doncs el preu de l'energia, les subvencions que es van donar durant tot el 2022, tot això fa que s'activi el mercat, i això sempre és positiu.
I molt bé, i això és bo, com tu deies, però la part negativa o la part menys positiva és que heu denunciat o lamenteu que hi ha una manca de mà d'obra preparada per fer aquestes instal·lacions, veritat? Okay.
Sí, de fet, això ho estem denunciant des del 2018, però bueno, sembla que sigui ara doncs, quan tothom se n'adoni doncs, que realment això és una realitat. Ho estem denunciant des del 2018, als diferents estaments de la Generalitat de Catalunya, però com deia, doncs ara mateix doncs estan doncs activant iniciatives que ajudaran amb tota probabilitat a doncs reduir, no, aquesta situació que hi ha de desequilibri en el mercat laboral. Però sí, hi ha una manca molt important de professionals de mà d'obra qualificada en un sector que és un sector cada vegada més tecnològic. Cal tenir present doncs que cal fugir d'aquesta idea de l'instal·lador caricaturitzat a través de la televisió. Estem parlant d'una professió molt tecnològica i que, a més, que dona unes garanties a nivell de qualitat, tant a nivell salarial com a nivell de creixement professional, espectacular.
Tinc entès que heu xifrat en uns 18.000 les places que hi hauria vacants, podríem dir, no? O...
D'avui per demà, el sector de la instal·lació a Catalunya estaria en disposició de contractar de forma immediata a 18.900 persones.
Déu-n'hi-do, una xifra...
Això són moltes més, perquè ens fem una idea de les, aquelles persones que van ser afectades pel tancament de la Nissan, juntament doncs, amb el futur tancament que es vol fer també de la central nuclear de Vandellòs i Ascó. No? Per tant, estem parlant d'una força de treball impressionant, però no només una força de treball, sinó que estem parlant també de professió a futur, no? I de creixement i de desenvolupament professional. Per altra banda, això, aquesta és la situació actual, però el que hem de veure és què tenim més enllà. És a dir, tenim uns objectius de desenvolupament sostenible que han de passar forçadament per les mans d'una empresa instal·ladora, que són les que s'encarreguen d'implantar tots els sistemes, totes les solucions d'energies renovables, i nosaltres hem fet un estudi amb una estimació de les persones que necessitarem de cara al 2050, i estem parlant de 118.000 treballadors de cara al 2050.
Hi ha un nicho de feina importantíssim aquí, Raül.
Bueno, importantíssim, sí.
Sí, escolta una cosa, no tothom pot ser muntador d'aquest tipus d'instal·lacions. Hi ha gent que ho fa, així per lliure, amb els riscos que això comporta. Teniu molt intrusisme en el sector mateix, Raül?
Això és molt perillós. A veure, el tema de l'intrusisme sempre és el mateix de sempre, no? És molt difícil mesurar-ho amb xifres que siguin completament objectives. Per això es diu economia submergida, no? Perquè està dins d'un marc que és molt, molt complicat analitzar-ho. Ara bé, nosaltres estem al carrer, no? I coneixem perfectament què és el que està passant. En una situació en què tu tens una alta demanda, ja no només d'energia renovable, sinó que és una alta demanda amb tot, no? Amb solucions de climatització, en temes de domòtica, en tot, i tens les teves estructures completament saturades, és a dir, aquelles empreses instal·ladores habilitades que fan bé la seva feina i que estan autoritzades per poder-la realitzar, doncs tenen les seves estructures completament ocupades i no poden contractar gent en el mercat laboral, doncs si l'usuari final que necessita fer doncs, aquesta feina doncs, no té paciència o té una determinada urgència, doncs pot tenir la temptació d'anar en el mercat negre, no? A contractar persones doncs, que no estiguin habilitades.
Aquí el client té un paper clau, Raül?
Totalment.
Molt clau, eh?
El que fa falta, nosaltres considerem, és molta més informació. És a dir, informació sobre quines són les conseqüències de contractar una persona que no estigui habilitada. Perquè les possibles conseqüències doncs, de qualsevol tipus d'accident no només és per la pròpia persona que està acceptant les feines, sinó que també és per la persona que contracta aquestes feines. No? Hem de tenir clar que una factura sense IVA no comporta la pèrdua de les possibles garanties. Hem de tenir en compte que una persona que manipuli una instal·lació elèctrica o faci una instal·lació solar fotovoltaica, doncs pot provocar problemes d'incendis, d'electrocucions, de filtracions d'aigua en el cas doncs, dels mòduls solars fotovoltaics de les cobertes.
Sí, sí.
Inclús pot haver-hi un tema també molt important i que no se li dona especial importància, que són els accidents.
És el que anem a dir. Moltes caigudes des de les altures, veritat?
Moltíssimes. Per què? Perquè en moltes ocasions, quan es contracta una empresa, diem, escolta, doncs no, anem al pressupost que estigui més bé de preu, no? Vale, però potser el que cal és analitzar aquest pressupost, que és el que té i que és el que implica, no? Perquè, per exemple, si hi ha una línia de vida pressupostada per poder fer una instal·lació, en aquest cas de solar fotovoltaica, o una instal·lació de climatització de forma segura, doncs hem de tenir en compte doncs, que aquesta empresa està pressupostant això perquè és necessari per treballar de forma segura. Ara, si te'n vas amb una altra persona doncs, que no està habilitada per treballar d'aquestes característiques i creu o considera que aquesta línia de vida no és necessària, doncs aquí ja tenim un risc que és important.
Sí, un doble risc. Poses en risc la vida d'una persona, d'un instal·lador poder o preparat, i també t'arrisques que et facin una mala instal·lació. Raül Rodríguez, no tenim temps per res més, sinó per agrair-te un cop més que ens hagis atès. Ell és director general de FEGICAL, la patronal dels instal·ladors. Raül, gràcies, bona tarda i hasta una pròxima ocasió.
Un plaer, gràcies.
Baixem de les teulades i t'explico que amb la temporada d'estiu acabada, els bombers constaten que cada any augmenta l'activitat al medi natural i, per tant, també el nombre de rescats que s'efectuen. Els últims anys s'han intensificat, sobretot després de la pandèmia. És així, Mar Puerto?
Sí, la xifra va començar a doblar-se a partir de l'any 2011 i va créixer fins a arribar als 1.221 l'any passat. Per tant, com deia, s'han multiplicat per 5 en només 22 anys, sovint, això sí, provocats per imprudències dels propis excursionistes, tal com explica el Quim Pons de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
El número més gran de rescats es fan en època, ara, precisament a la tardor, en època de bolets i boletaires que surten a fer muntanya i que es despisten i es perden i poder estar a 100 metres del lloc on havien d'anar. Per tant, que serveixi com a exemple això, no? Vull dir que no és tot el rescat que ens pensem d'alta muntanya, de gent que en sap, de gent que s'ha de fer muntanya i que li pot passar un accident, com dèiem, sinó que la majoria d'incidències, molts cops, són per coses que segurament ni pensem, eh? Per gent que s'ha deixat l'aigua, per gent que s'ha perdut, per això, per voler veure les coses que es despisten.
Però quan podem dir que recau la responsabilitat sobre la mateixa persona? Tot depèn del que es considera o no una negligència com a tal, i per aquests casos en principi es va informar que es cobraria una taxa, tot i que s'ha imposat en molt poques ocasions.
S'han posat molt poques multes, la veritat. Jo que sàpiga, em sembla que són 6 o 7 des que va començar tot això, i d'imprudències flagrants. No s'ha determinat exactament, o sí que s'ha determinat, però és molt ampli el fet que és una negligència o que és una imprudència.
Ja.
Per exemple, i us poso un exemple perquè ho entengueu, hi ha un rescat molt famós, no sé si el recordeu, a la zona de Malniu, que al final van trobar els excursionistes a la direcció francesa cap a Porter, i van sortir al refugi, i la guarda del refugi a Malniu els va dir, escolta, no sortiu, que fa mal temps, i no és un dia per sortir. Ells van dir que, bueno, eren excursionistes experts i han decidit sortir, però hi havia una boira molt espessa i es van perdre. Llavors, una guarda d'un refugi no és una persona autoritzada, per, en principi, és una veu molt autoritzada, però no una persona autoritzada, si m'entén, si no és els Mossos o no és bombers o no és una autoritat, que pugui dir si pot ser o no pot ser aquella ruta. Per tant, això és una negligència o no és una negligència?
Uns límits, per tant, que no queden del tot clars, tal com explica l'expert, i pels quals cal ser-ne conscients. Les recomanacions més bàsiques serien consultar la previsió meteorològica, portar la roba necessària per afrontar aquella activitat, dur també el telèfon mòbil amb bateria carregada i sistema d'il·luminació, així com també aigua i aliments, entre d'altres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer la
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05, convidat de luxe Sportscope, no?
Sí, acabo d'arribar de la ciutat esportiva Dani Jarque, de mantenir juntament amb el Quique Iglesias una conversa extensa amb l'entrenador de l'Espanyol, Luis García. Serà l'eix principal del programa, també l'última hora del Barça, el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, i també tenim bon partit de bàsquet avui d'Eurolliga, que el Barça juga a la pista del Partizan.
Tot això ampliat a les 3:05. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Continua migdia COPE, Pilar García Muñiz, Ángel Correas, com sempre, segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.